Berga, notícies. Salutacions. La xarxa solidària de Sant Cugat es planta. Reclama a l'Ajuntament que reverteixi bona part de les retallades pressupostàries en l'àmbit de cooperació d'aquest any, que diuen suposen un 90% menys de partida respecte a l'anterior i trencar amb el compromís solidari de la ciutat, destinar com a mínim el 0,7% dels ingressos municipals. Enguany, lamenten, la dotació s'ha quedat en el 0,06%, fet que posa en risc bona part dels projectes de solidaritat i cooperació de la ciutat. Moment d'escoltar Eduard Unceta, responsable de la xarxa solidària Sant Cugat.
Tenim tota aquesta sèrie de compromisos que s'han mantingut durant 34 anys i que ara, amb el pressupost aprovat pel 2024, s'han trencat. Tots aquests compromisos, el pla director, els compromisos de destinar des del 0,7 fins a l'1% i el compromís verbal que va assolir l'equip de govern amb la xarxa solidària d'intentar mantenir com a mínim el de l'any passat.
Més notícies. Les perruqueries són uns negocis que necessiten l'aigua obligatòriament per poder desenvolupar la seva tasca de manera òptima. Des de la neteja del local fins a esbaldir els cabells, aquests centres consumeixen diàriament molts litres d'aigua i per culpa de la sequera aquest ús l'estan limitant per decisió i consciència pròpia, ja que avui dia la Generalitat encara no ha dictat cap restricció per a aquests negocis. Cugat Mèdia ha parlat amb 4 perruqueries de la ciutat, Ode, Essència, Sílvia Escudé i la perruqueria canina Poodles, i totes expliquen en quina situació es troben en relació amb l'escassetat d'aigua que afecta el nostre país, quines mesures ja estan aplicant per aprofitar-la i com preveuen el futur del seu establiment si la situació no canvia. Un reportatge audiovisual que podeu veure a cugat.cat. La llista de la CUP Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya incorpora 2 santcuatencs. Són els exregidors Núria Gibert, que ocuparà el número 11, i Ignasi Bea, que anirà al lloc 36. No és el primer cop que concorren a uns comicis supramunicipals. Gibert va formar part de la llista dels anticapitalistes a les catalanes de 2021 i Bea era el número 3 a les darreres espanyoles. La llista de la demarcació de Barcelona l'encapçala Laia Estrada, seguida de Laure Vega. I en clau esportiva, el jugador de waterpolo santcuatenc del Club Natació Sabadell, Blai Mallarac, i la nadadora artística santcuatenca, Paula Ramírez, han estat guardonats a la 20a edició de la Diada de la Natació Catalana, organitzada per la Federació Catalana aquest dimarts al Teatre Auditori. Més informació, com sempre, a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora del programa d'avui, quan passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Informació de servei i comencem per la Transmet. Anem a conèixer quina és la situació del transport públic. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un dimecres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. No obstant, volem destacar que per avui, entre les 10 i les 16 hores, hi ha convocada una jornada de vaga a les línies de bus que opera a Avanza al Baix Llobregat. Dins d'aquesta franja horària s'han establert serveis mínims del 20%. De moment, això és tot des del Transmet.
Gràcies. Anem ara amb el trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments destaquem retencions a la C58 per un accident.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Doncs arriba el moment de l'entrevista. Aquesta tarda al Connectats coneixerem el pretenc Marc López, conegut artísticament com el Salau. Ell és un dels DJs de música urbana amb més projecció a escala nacional. Actualment és resident a diverses festes com la French i és també productor i responsable del directe de Cyril Kammer, un dels artistes més consolidats a l'escena urbana espanyola. Als estudis del Prat Ràdio ens acompanya ja el Marc López i el nostre company Jonathan Marín. Bona tarda.
Bona tarda. Moltes ganes de parlar i conèixer més coses del nostre convidat d'avui. Marc López, molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, enhorabona, perquè recentment amb la cançó Zendaya de Cyril Kammer heu aconseguit un disc d'or, per tant, no sé quina valoració feu d'aquest guardó.
Un contento, sí, joder, una alegría para todo el equipo después de tanto trabajo y de tanto tiempo haciendo música, pues empiezan a ver los frutos en este aspecto personalmente, pero como digo, para el equipo una alegría más.
¿Os lo esperábeu?
A ver...
O sí, veient una mica com anava la cosa, sí, ja era en plan,
sí,
això
que
acabarà bé.
Exacto, sí que es verdad que viendo el recibimiento de ese tema en concreto, vimos que podía llegar porque lo apoyaron mucho desde el comienzo.
Parlem ara de la teva trajectòria. Quin és l'origen del teu nom artístic, El Salao?
El Salao viene un poco por cómo soy, un poco... es como una mezcla de lo que es lo artístico y lo que es personal, un poco la mezcla de la forma de ser, lo intento plasmar en la música, intento que sea, pues eso, salada, alegre.
Podem dir, llavors, que la gent, no, el teu entorn et defineixen com una persona molt divertida, no molt de la broma.
Sí, 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 totalmente.
Quan comences en el món de la música? És a dir, abans de ser professional.
Sí, wow. Pues realmente yo creo que la ESO así de pequeño ya empecé a tantear un poco este mundo de la música. Tenía un pequeño grupo, grababa con ellos y me empezaba a interesar. También dio la casualidad que en esa época, en el Prat, había mucho, mucho movimiento de música urbana, de rap y como que... Era lo que nos llamaba a nosotros de pequeño y pues íbamos a los conciertos que hacían aquí locales, de los Putablabas. Y todo eso era un poco las primeras semillas de música que yo empezaba a interesarme por querer saber más y aprender más de esto. Y eso, hicimos un grupo. Después de ese grupo ya empezamos a trabajar con otro chico también local, que eran, bueno, era en realidad un grupo, El Combo Perfecto, y empezamos con ellos también, que estaban haciendo música con gente de fuera del Prat, de Barcelona, y poco a poco iba aprendiendo más, hasta que ya, pues, con el tiempo, ya lo que era un hobby, pues, se ha convertido en algo profesional.
Ara tens 27 anys, encara sí. Podem dir que ets jove.
Sí.
Amb quina edat t'arriba ja aquest moment que dius, o que fas el clic,
sí,
i ja dius, hòstia, que em puc començar a guanyar la vida amb això?
Pues, realmente, hace poco. Yo creo que... Sí que es verdad que justo antes de yo empezar a trabajar con Cyril Kammer, como que hice el pacto conmigo mismo, digamos, de decir, ¿es ahora o nunca? Y empecé a como DJ y poco a poco a produciendo, mezclando. Ahí todavía no podía dedicarme al 100%, lo combinaba con otros trabajos y demás. Y ese fue como los primeros pasitos. Y ya trabajando con Cyril, el volumen de trabajo me hizo tomar la decisión de decir, bueno, trabajaba en un sitio a media jornada, y ya ahí fue el paso de decir, es que estoy teniendo más trabajo de la música que de lo otro, y ahí ya fue cuando dije, vale, pues lo dejo y apuesto por esto al 100% y ha salido bien.
I tot el que has après, ha estat per compte propi o has anat a algun lloc, alguna persona t'ha format? No sé si has tingut algun professor o no, tot el que saps una miqueta ha estat de manera...
Se podría decir que ha sido un mix de ambas cosas, porque lo bueno de la música urbana es que, bueno, y de hoy en día, que al tener internet, muchas cosas las puedes aprender por internet. Sí que he hecho cursos, pero han sido cursos más de iniciación. Me acuerdo que creo que fue en 2016, hice un pequeño, un taller de 3 meses, creo que fue, de producción, que era cuando yo estaba empezando y quería, como, vale, yo tengo muchas ideas dispersas, quiero estructurarlas. Y hice ese curso, me fue genial, y ahí fue como que ya di un pasito más y ya empecé a trabajar con artistas más grandes y tal, y todo eso fue, pues eso, un proceso. Luego también he aprendido mucho trabajando con otros productores, con otros ingenieros en diferentes estudios, porque lo bueno de trabajar con artistas así, que casi todos tenemos, o sea, artistas y productores, casi todos tenemos como los mismos gustos y hay muy buen feeling con los del mismo gremio. Entonces, pues yo le enseño una cosa, yo le ayudo en algo y él me ayuda en algo.
Podrían decir que continúas aprendiendo cosas, ¿no?
Siempre. La vida es un eterno aprendizaje.
I a les teves sessions, podem dir que no falta reggaeton, hip-hop o clàssics de pachangueos, però quin és el gènere que realment a tu t'agrada o t'apassiona com a artista?
Sí, wow, buena pregunta. Yo realmente el género que así me hizo querer aprender a producir y hacer música fue un estilo... A mí desde pequeño me gusta mucho la música urbana francesa. Bueno, en realidad toda la música urbana de americana, española, latina. Pero sí que es verdad que la francesa, justo en la época que yo estaba aprendiendo a producir, fue como un sonido muy fresco para mí, sobre todo de un artista de Marsella que se llama Jules. Y ese sonido yo lo escuchaba y decía, wow, esto me encanta, es increíble. Y como que ahí... quería empezar a hacer eso aquí, y dio la casualidad que en cuestión de 5 años o así salió un artista, Morat, que es de aquí, bueno, de Hospitalet, de Barcelona también, justo con ese sonido, y la visión que yo tuve, el chico este la plasmó, y joder, yo me enorgullece que se haya llegado a eso aquí en la música urbana.
Com a artista que ets, sí. a la hora de crear una sessió o un tema... ¿Tens alguna mena de rutina per poder inspirar-te, concentrar-te?
Intento estar relajado, sobre todo. Pienso que, claro, estás creando y no puedes tener inputs ni estímulos que te hagan salirte de lo que tienes que hacer. Y realmente no tengo una manera de siempre lo hago así, porque dejo que todo fluya. A lo mejor a veces empiezo por la melodía. Si tengo una melodía, me voy, por ejemplo, a pasear por el río y me viene una melodía. Pues esa melodía a lo mejor me la grabo con el móvil y cuando llego a casa al estudio intento ya plasmarla, y a raíz de eso pues empiezo ya a encaminar todo lo que es la producción. O a veces simplemente estoy con amigos o en el estudio con artistas y ahí ya empezamos a lo que fluya.
O sigui que tu vas fent la teva vida i quan et ve alguna cosa al cap, ràpidament mòbil, gravadora,
sí.
I cap a l'estudi després,
sí,
no?
Sí, sí.
La teva trajectòria, com ens estàs explicant, està molt lligada a la figura de Cyril Camer. Com va sorgir el vostre vincle professional?
Pues fue, creo que en mayo del 2022, que estaba yo en Zaragoza, en la fiesta de la French, que pincho ahí bastantes veces, y vino contratado él para hacer un show, y dio la casualidad que en ese momento él no tenía equipo como tal de DJ técnico y demás, y yo, como estaba ahí, que era el DJ de la noche, pues me ofrecía él a ayudarle esa noche a pincharle los temas, ser su DJ y su técnico. Y bueno, a raíz de ahí empezamos a crear el vínculo, contacté con el manager, pues le dije, ostras, he visto que no tenéis equipo y demás, si necesitáis más ayuda para otros polos y tal, pues si queréis contar conmigo, yo encantado de ayudaros. Y fue así como empezamos, digamos, a trabajar juntos.
¿Y cómo es treballar amb un artista d'aquesta mida?
Wow, pues realmente es sorprendente porque no deja de ser un artista top nacional, pero una vez creas el vínculo y lo conoces, o sea, yo con él lo que más me ha sorprendido es que tenemos muchas cosas en común, o sea, somos prácticamente muy parecidos en muchos aspectos, o sea, él es un chaval muy tranquilo también como yo. En el estudio nos gusta estar en la misma vibra, es decir, tranquilos, trabajadores, o sea, muy buen feeling, mola mucho.
I com a productor que ets, com és d'important aquesta connexió amb l'artista a l'hora de crear?
Total, total, total. Yo siempre me gusta, antes de trabajar con un artista, primero conocerle, porque si no hay conexión, el crear música se hace frío y es un poco extraño. Pienso que, claro, al tú estar haciendo música con alguien, con otro artista, no dejas de estar creando algo. Y si no estáis en sintonía, tanto el artista como el productor y todo, es un poco raro. Entonces siempre intento eso, que haya feeling, que haya buena vibra con los que trabajo.
No sé si tú dirías que el vostre camí ara mateix professional està com ara mateix arrencant, no? I en l'aire.
Sí, 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 se podria dir.
També has treballat, ara que parles de connexió amb artistes, has treballat amb la pretenca Poncelam. Explica'ns també com neix aquesta relació, sí, col·laboració.
Pues con Poncelam, su equipo, bueno, lo bueno es que partimos que los dos somos del Prat, entonces su equipo es, yo soy muy amigo de tanto Tecún como Crespo, que es su manager, y siempre el hecho de eso, de ser amigos, como que al ir a un bolo, pues yo he ido y tal, y ahí empezaba a verla en directo, me sorprendió mucho porque me parecía increíble, y poco a poco, pues te vas involucrando en más cosas, en videoclips, en tal. Y ya llegó un punto, pues, que dijimos, ostras, Irene, ¿te molaría hacer un...? Le dije que eso, que si le molaría hacer un tema, pues sí, Mar, tal. Y nada, hicimos una sesión y así comenzamos a hacer música.
Uh-huh. I ets resident també, com comentaves, a diverses festes, com la French.
Sí.
Que precisament et dona una mica peu a aquest vincle amb Cyril. Com sorgeix també l'oportunitat i què suposa per tu aquest esdeveniment?
Sí, pues mira, la French, justo... pensando en la época en la que no me dedicaba profesionalmente a la música, el chico de la French, el equipo de la French, me comentó la idea y yo estaba trabajando en otro sitio y me acuerdo que yo estaba de camino al trabajo y yo, claro, en el trabajo no podía llamar y siempre hablábamos. Mar, me comentaba, Mar, tengo este proyecto, me parece muy interesante aquí en Zaragoza porque no se hace esto y tal. Y yo desde el primer momento le dije, ostras, me parece una idea increíble, cuenta conmigo para lo que necesites. Empecé, pues eso, en las primeras fiestas pinchando yo, le ayudaba con todo lo que son los diseños y todo. Bueno, a día de hoy sigo ayudándole en todo lo que son la parte visual de la French que me encargo yo. Y ahí como que ese camino me gusta mucho, el de la French, visto con digamos, el mío mirando atrás, porque es como que hemos arrancado a la vez y los dos, o sea, ha llegado muy muy arriba y me gusta mucho el, o sea, es como un recuerdo muy bonito.
I parlant d'actuacions, com les festes que actues a la French, a quina ha estat la festa o l'escenari que més il·lusió t'ha fet punxar?
A del Prat.
Sí, perquè vas actuar a la Festa Major,
sí,
l'any passat, però
l'any passat.
I podríem dir que aquesta és la que més il·lusió t'ha fet, al poder actuar a casa?
Clar, o sea, eso sin duda. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Eso fue tener en primera fila amigos, familia, poder vivir la experiencia de todo. Lo comentaba en la entrevista que hicimos del año pasado, que tener la oportunidad de poder tocar en las fiestas de tu pueblo, yo creo que para cualquier chico o chica que haga música local, es, yo creo que, un orgullo. Y para mí lo fue y es un recuerdo para toda la vida.
I quin escenari o ciutat t'agradaria actuar?
Uau, buena pregunta. Sería muy bonito con Cyril hacer un Palau.
¿Palau Sant Jordi?
Sí, eso sería increíble. Bueno, sí. Cuando esté el Camp Nou. También sí que es verdad que, bueno, mi hermano, que es muy del Barça, sabe que para mí sería una ilusión poder pinchar en el Camp Nou. Pues muy culé también.
O sigui que podríem dir que Camp Nou o Palau Sant Jordi?
Sí.
Quin dels dos?
Es que una sería
con... Camp Nou, ¿no?
Personalmente Camp Nou, y con el equipo, con Cyril, sería Palau. O sea, dejémoslo ahí.
¿Y quines són les següents cites, ara, on actúas?
Pues las siguientes que tengo, casi todas son con Cyril Kammer, que son a finales de este mes, que realmente no recuerdo las ciudades, pero bueno, estamos haciendo gira por toda España, entonces sé que tenemos Madrid, hace poco estuvimos en Logroño, tocaremos también por Andalucía y un poco, pues eso, por España.
I ara mateix estàs treballant en algun tema, algun projecte...
Sí.
Que no sé si pots desvetllar, però bueno, si ens pots donar alguna pinzellada...
Estoy trabajando en varios proyectos con los que más estoy trabajando ahora es con Ponce Lam y con Cyril, que son, pues, lo que hemos comentado antes, con los que más feelings tengo y con los que más estoy trabajando por eso, porque estoy, digamos, involucrado en más cosas y los que más me estoy viendo son ellos. Pues vienen cosas con Cyril y vienen cosas con Irene. Y bueno, Irene ahora creo que saca tema. No sé cuándo lo lanzaremos, pero también hay cosas con ella.
O sigui, hem d'estar pendents de les xarxes socials, no?
Sí,
a veure...
sí, sí.
I d'aquests temes que estàs fent, amb algun d'ells tens una mica la pedrada de que ho pot trencar?
Wow.
Una mica l'estil de Zendaya?
Es que vienen, con Cyril vienen cosas fuertes, pero es que con Irene hemos hecho un tema que yo creo que es que va a sorprender mucho, porque se sale un poco de su línea y, o sea, y es que me parece increíble ese tema. O sea, yo creo que se puede romper, puede sorprender mucho.
Una pregunta, posem-nos en un futur hipotètic. Sí. A on et veus d'aquí a 10 anys, per exemple, 10, 15 o 5?
Wow.
Posats a somiar, eh? ¿O aún te agradaría arribar?
Yo creo que seguiría en el Prat, porque me gusta mucho. Pero 10, 15 años, yo creo que en el Prat y siguiendo haciendo música, porque es que es lo que me gusta. No sería nada más diferente.
¿Es complicado el mundo de la música? O sigui, es... no sé si es más difícil arribar o quedar-te.
Una miqueta de las dos. Sí, porque es difícil, como tú comentas, llegar, porque requiere de mucho esfuerzo si lo haces tú solo y digamos, no estás respaldado por, a lo mejor, no sé, tienes suerte de que de pequeño, si eres artista, pues te colocan o te hacen colaboraciones con artistas grandes y ya, pues, se te puede crear una carrera artística, pero... En el mundo, digamos, de productor así independiente y tal, es complicado llegar y, obviamente, también, si no sigues trabajando igual de duro, es que todo lo que sube baja, entonces te tienes que seguir reinventándote, trabajando y sin parar para poder mantenerte en este mundo.
Ja estem escoltant de fons la cançó de Zendaya i, evidentment, és que no podíem acabar aquesta conversa sense aquest tema, que és el que has triat tu per acabar l'entrevista. Per què?
Este tema, para mí, es especial, es único. Me acuerdo cuando lo creamos, que los dos estábamos deseando sacarlo porque nos gustaba tanto que queríamos que lo escuchara todo el mundo.
Doncs amb Zendaya acabem, Marc López. El Salao, gràcies per passar-te pel Connectats i molta sort en els teus projectes.
Moltes gràcies.
Te digo que te quiero y no me crees. Te envío los mensajes y no lo ves. Parece que ya no tiene interés. Hace que no te veo más de un mes. Me gusta decir las cosas como son. Con ninguna tú tienes comparación. Tú eres la que tiene mi corazón. Quiero que repitamos la ocasión. Por ti he dejado los delitos. Por ti sé que vivir bonito. Tú eres lo que necesito. ¿Por qué? quiero lo real, yo no quiero lo perfecto. Contigo fluyo, contigo conecto. Tú eres mi droga y me hace efecto. Yo vengo de lo malo, tú eres lo correcto. Piel morena de playa, los ojos de Zendaya. Tu foto en mi pantalla, no quiero que te vaya. Piel morena de playa, los ojos de Zendaya. Tu foto en mi pantalla, no quiero que te vaya. Vaya, 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 mira cómo baila, baila, baila. Tú me tienes loco, loco, loco. Me sale de mi coco, 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 oh.
Bé, doncs ara el Connectats és moment per descobrir una nova modalitat esportiva apta per a tots els públics i que es practica de moment al Júnior, al Club Júnior de Sant Cugat del Vallès. Combina el futbol i el caminar. No ens quedarem aquí, volem saber més detalls d'aquesta nova moda. El nostre company Joan García parla amb el president de l'associació de Wavol i esports per a la integració social. Endavant, Joan.
Parlem d'una modalitat esportiva que es fa a casa nostra, bé, a tot Catalunya, però concretament a les instal·lacions del Júnior. És l'anomenat futbol caminant. I avui tenim el president de l'associació de Wavol i esports per a la integració social. Ell és el Silvio Sims. Silvio, molt bon dia.
Bon dia, buenos días.
Bé, explica'ns una miqueta com neix aquesta iniciativa de jugar a futbol caminant.
Bueno, esto resulta, yo juego en los veteranos de Barcelona y en un entreno que estábamos entrenando, vino Archibald y vino y me dijo, oye tú, pues tenemos una posibilidad de entrenar niños y yo que hablábamos de fútbol, ¿no? Y en broma, yo le dije, lo que tenemos que hacer es fútbol para viejos como tú y yo. Y de ahí surgió la lucecita del fútbol para viejos. Yo tengo 74 años y Steve es más joven, pero también es mayor, ¿no? Entonces, de ahí surgió, yo me puse a buscar y encontré que en el Reino Unido juegan a un walking football, que lo llaman ellos, pero que no tienen nada que... bueno, que es un juego demasiado agresivo, demasiado rápido, es casi un fútbol sala, ¿no? Aunque lo llaman walking, lo que hacen es todo menos caminar. Entonces yo aquí lo que hice es tratar de crear unas reglas. Para eso usé a los veteranos del Barça. Nosotros entrenamos dos veces por semana ahí en el Barça. Entonces hacía la gente venir media hora antes y practicábamos el juego nuestro, que era la versión catalana de un fútbol caminando, ¿no? Nos basamos mucho en el tiki-taka del Barça, en el sentido de sacar el balón rápido. Y poco a poco, durante un año, pues se fueron creando estas reglas, nuestras propias reglas, y entonces nuestro juego ya ni siquiera se llama fútbol caminando. El fútbol caminando es una descripción del juego, el juego se llama Wavol, porque tiene unas reglas que lo diferencian mucho del típico walking football. Primero de todo, que nosotros, a diferencia de ellos, ellos diferencian por edad, entonces tienen los de más de 50, más de 60, etcétera, ¿no? Nosotros no discriminamos en absoluto por nada. Aquí juega gente de 83 años con gente de 25. Mujeres, hombres, de equipo LGTBI, mezclado. Juega todo el mundo. Aquí viene cualquiera que no ha jugado en su vida fútbol. Se pone unas bambas, entra y en 5 minutos le enseñamos a jugar, porque jugamos a 2 toques y caminamos. Entonces no hay contacto físico, no tenemos lesiones por contacto en absoluto y es un tema... Yo siempre digo que este Wavol es 51% social, 49% deportivo. ¿Y por qué tanto el social? Porque tengo mucha gente que hasta ahora no tenía nada que hacer, gente mayor, y ahora tienen esta cosa de venir a entrenar, de venir a jugar, incluso hemos creado una liga donde los puntos y esto se otorgan, pero no se le da mucha importancia a la posición de los equipos en la liga, se prestan jugadores entre uno y otro, es todo formal pero informal. hemos creado un tema social muy bonito, muy bonito. No conozco yo ningún otro juego de equipo en el mundo en el cual la no discriminación por ninguna razón exista, ¿no? Siendo Wabble, el nuestro, creado aquí en Cataluña, el único, porque incluso hay otros sitios en Iberia, ahí en Portugal, en algún otro sitio en España y tal, donde juegan, pero juegan aquellas reglas tipo fútbol sala, que en el fondo no es lo mismo, ¿no? No sé ni siquiera por qué lo llaman orden fútbol, sino caminan, pero bueno. Y de esto va el juego, resumido.
Aquí a Sant Cugat, el Júnior és una d'aquestes seus, no?
Sí, en el Júnior tenemos ya un equipo muy completo, muy bonito. Hemos conseguido el campo del Júnior porque es muy complicado conseguir campos. Es extraño porque jugamos durante la semana y todos los campos están vacíos. Pero ahí por alguna razón en Sant Cugat pues no es complicadísimo. Y entonces el anterior regidor pues nos hizo el milagro de convencer al Júnior de que nos dejase entrenar y jugar en un campo que tiene en sus instalaciones, ¿no? Necesitaríamos más campos, pero bueno, esto a ver el ayuntamiento si lo consigue. Y mientras tanto tenemos campos aquí en frente del Valle de Hebrón, tenemos campo en Cervelló, tenemos campo en Mataró. O sea, estamos en diferentes sitios y jugamos la liguilla, ¿eh? Los equipos viajan de Cervelló a Barcelona, de Barcelona a Sant Cugat, etcétera, ¿no? Y es bonito. En Sant Cugat normalmente se entrena y juega en casa los miércoles y se juega fuera jueves y domingos.
¿Cuánta gent moveu a nivell de Wabble per tot Catalunya?
A veure, de 100.
100 persones,
en Catalunya,
eh?
Sí, en la província de Barcelona de momento, ¿eh?
Per la gent que s'està escoltant, què haurien de fer si es volen inscriure i quin és el cost?
Pues, mire, hay un teléfono, es el 670-204-299, en el cual se les informará, se les apuntará y se les ofrecerá todas las facilidades que necesiten. Que es importante un mensaje importante para toda la gente. Aquí es imposible hacer el ridículo. O lo hacemos todos o no lo hace nadie. O sea, que cuando hay gente que le da corte, ¿no? Decir, venga, ahí a jugar y yo no soy bueno y tal. Aquí no somos buenos ninguno. Con el juego de dos toques y caminando, podemos poner aquí a Messi a jugar contra uno que no ha jugado nunca y están casi en igualdad de condiciones, porque los dos toques te limitan mucho, ¿no? A nivel técnico. El tema físico no es para nada importante, ni el físico, ni el técnico, ni nada, ni la edad, ni nada. Es un juego muy muy, muy divertido, ¿sí? Entonces es llamar a este teléfono o mirar las páginas. Hay una página web que es, si ponen en Google Wabble, WABOL, verán que hay la página web de Wabble y ahí hay toda la información, fotos, hacemos resúmenes semanales, temas sociales, consejos, etcétera, y de eso va. Y todo el mundo está bienvenido, más que bienvenido. Cuando vienen los primeros mes o dos meses no pagan nada en absoluto, lo prueban. Cuando estén muy felices y encantados de jugar aquí, pues entonces tendrán que pagar una pequeña cuota mensual.
Molt bé, doncs, Silvio Sims, president d'aquesta associació de Wabble, amb seu a Sant Cugat, concretament al Júnior. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per llamar.
Molt bé, gràcies.
Hola, sóc el Guillem Jefaell, del Prat de Llobregat, i us vull recomanar un espectacle que s'estrena avui mateix al Teatre Nacional de Catalunya, Quan jo dic amor, dirigit per Juan Miranda, que és un espectacle fruit d'un projecte comunitari fet amb més de 200 joves del Prat de Llobregat que reflexiona sobre la idea de l'amor i l'adolescència. Es fa al Teatre Nacional dins el Festival ZIP de Noves Tendències, que acull molts artistes com l'Alberto Cortés, la Ribot, amb espectacles que reflexionen tots sobre la mateixa temàtica, l'amor, des d'una mirada contemporània i perifèrica. Us animo a venir. El pack val 20 euros per tot. Imagineu-vos que guai.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Bé, doncs ens vindrà bé una mica d'entreteniment abans d'acabar el programa, que és el que fem cada dimecres pràcticament a la mateixa hora. Oriol Carreras i Sergi Estapé avui es proposen parlar de telèfons mòbils. A veure quines històries ens expliquen. Bona tarda, senyors.
Escolta'm una cosa, haig de fer un comentari que m'han fotut la bronca. Perquè vaig dir que ens escoltaven del Maresme, que jo crec que segur que alguna emissora hi arriba, però... Sí. Bueno. Resulta que no, que era el barcelonès. És que ja soc molt dolent, ja soc, ja era un alumne pèssim. Però és que... La geografia, doncs, la veritat és que... Tu et preocupa, la geografia? T'és igual si Terrassa és del Vallès o és del, del Moianès?
Terrassa, sí.
A mi m'és igual.
Els altres també una mica, però... Però ara, ara mira...
És que la gent és... Tothom en sap molt, eh? Ningú s'equivoca mai. Només m'equivoco jo, aquesta emissora, em sembla.
No.
Eh? Sí, sí.
Vinga, nois. Sí.
No.
Em sembla que sí, que...
Que no,
només m'equivoco jo.
Que no, bona tarda.
Bona tarda.
Que no passa res, no passa res. Però, de
home,
fet,
però ja havia de dir-ho, perquè...
De fet, ens escolta tothom.
Soc molt dolent, jo, per les...
Bueno, home, ara no fustiguis, tampoc, però que vull dir que ens escolta tothom.
Jo les matemàtiques no.
Per internet ens escolta tothom.
Geografia també soc molt dolent.
Ara ho has dit, ara.
Bueno, que vols que fem
física
teràpia?
Física i química també.
Vols que fem teràpia?
Bueno, en realitat no sé.
Mira, feu el que vulgueu.
Mira què he fet.
Fem teràpia.
Formació esportiva, anys.
Sí, ara en fas també, encara?
Encara en faig.
Sí, què tal?
Bé, doncs vaig fent.
Sí, sí, sí. Un dia posarem un micro allà al control.
Aviam què diuen.
Del Cicuta.
Bueno, escolta, de què em vols parlar, va?
Avui parlem de telèfons mòbils, va. Te'n recordes d'aquestes sintonies? Ficant al cap, eh? Això eren els primers mòbils de la nostra època, de la nostra generació, clar. Ara varia molt, això, perquè ara ja pots... les sintonies són cançons que ja tu ja pots posar, però abans sonava això, eh? Això, tan mortificant, eh?
I abans van començar a sortir els politonos.
Els politonos, que milloraven una miqueta més això, però era això. Mira, politono era això, que és una tara. Veus? Això. O sigui, era com una mica més harmònic. Veus? És tota l'evolució de les sintonies dels mòbils. Bueno, escolta, no, porto això perquè fa... Mira. Ara que bonic, això, eh? Ara sona això. Ja et sona una orquestra, ja.
Sí.
Ja està, és maquíssim, això.
Hi ha gent que té dins del mòbil el cantant.
El cantant, sí. Escolta'm una cosa. Bueno, que pots seguir fins... No, que vull portar això dels mòbils perquè fa unes setmanes hi havia això del Mobile World Congress.
Hi vas tu, aquests llocs, aquestes patums?
No. Que hi havia l'error que tothom pensava... Bueno, sempre, quan sentim això del mòbil, dius, sí, una fira dels mòbils.
Parlant de mòbils, deixa'm fer un incís petit.
Què?
Tu coneixes, a mi em passa, gent, i no en conec un ni dos...
Persones.
Ni tres, persones que els truques i no te l'agafen.
Ai, sí,
i llavors et truquen en el moment més inoportú. Estàs al lavabo, estàs cuinant, estàs en una reunió... És a dir... Agafa-me'l quan et truco, home. No molestis després.
Això ho dius per algun concret?
No, en general. Ja...
Ho dius per mi?
No, per tu no. No, en sèrio, per tu no. Per a gent que tu coneixes. Alguna gent
hi ha algú que m'hagis de dir? No. Hi ha algú? algú que jo conec? D'aquí, sí. Del voltant?
No.
Més enllà de les portes. Per cert, la porta està oberta. Bueno, doncs el congrés ja està, has dit això i ja està i t'oblides de mi? Bueno, doncs el Mobile World Congress pel que tothom es pensa no és un congrés de mòbils, és un congrés tecnològic. Sí que és veritat que està dedicat als mòbils, però només un 60%, ho dic perquè ja ha passat unes setmanes i ja ha passat el tema. El cas és que vull parlar dels primers mòbils. De fet, el primer que es va llançar i que de fet la gent podia utilitzar era un que va sortir l'any 1983, que era un Motorola, atenció, Dina què?
4.
No. Motorola Dina Tac 8000X. O sigui, ara ens n'enriem dels models que, escolta, la canalla domina moltíssim dels models.
Sí,
tu què tens, un Samsung A25? Jo sempre ho he de mirar, no sé ni quina marca tinc. Però, bueno, en fi, que aquest es veu que és el que més ho petava. Saps quin preu tenia, un preu de sortida, aquest mòbil, que després ja entraré en detalls, que va ser el primer que la gent podia tenir, l'any 83, eh?
Quan... Quina era, Motorola, què? Que era gris.
Motorola aquell... DynaTAC 8000X, el 1983, eh?
No,
el 90 sí que era gris. Jo en tenia un gris, justament. Doncs valia ni més ni menys que 11.000 euros dels actuals. Eh? Sí, sí. Sí, un telèfon mòbil, com deia Motorola, que es va llançar al mercat amb un preu de 3.995 dòlars, equivalents al 3.650 euros al canvi, però que amb el pas del temps doncs equival a 12.000 euros, a 12.000 dòlars, que serien uns 11.000 euros actuals. Tu imagina la pasta que tenia. Però aquest mòbil...
Eren d'aquells que anaven, que eren com una espècie de maletí, o no?
Clar, aquest mòbil pesava 920 grams i tenia 25 centímetres de longitud, sense comptar l'antena. Perquè que sortia una antena fixa cap amunt i que pesava un ou, allò, eh? I atenció, podies fer una trucada d'entre 30 i 60 minuts, o sigui, ara seria impensable... Però hi ha trucades que superen això. No sé si t'ha passat a vegades que allò, bueno, ja penja, ja. Ara cada cop menys, per això, és veritat.
Sí, perquè amb el WhatsApp...
Doncs trucades d'entre 30 i 60 minuts. Calia carregar el mòbil durant 10 hores, que això... N'estic fart de dir-li al meu fill adolescent de dir, és que no cal que tinguis el mòbil connectat tota la nit. Clar. No cal. Ara què triga? Una hora? Sí. No arriba. 10 hores carregant, eh? A més, la memòria només permetia registrar 30 números de telèfon. Havies d'acotar molt.
Però llavors tampoc hi havia molta gent que tingués mòbil, per tant...
Sí, també és veritat.
Havies de posar fixos.
I en el contrast dels 3.650 euros actuals, que, doncs, bé, podries comprar un iPhone 15 i encara et sobrarien calés.
Carai.
Saps? Vull dir que imagina com ha evolucionat el mòbil i els calés, eh? Què et sembla?
Ara en té tothom, de mòbil.
Ara en té tothom, no, sí. No, bueno, tothom. Sempre hi ha algú...
Molta gent.
Sempre hi ha algú que et surt i et diu, jo no en tinc. I se l'acaben comprant, eh? Sí.
No, jo no tinc WhatsApp, aquests també n'hi ha.
També. Jo vaig amb un mòbil, amb un telèfon d'aquests antics, no? Que no puc enviar WhatsApps. Mm. I, bueno, i què?
I
a mi què m'importa?
L'altre dia em van enviar un SMS. Feia anys que no m'enviaven un SMS.
Sí, bueno, hi ha bancs que t'envien SMS, encara. Mm-hmm. Sí.
En aquest cas era un particular.
Ah, sí? I què et deia?
Truca després. Trucaré després.
Això és com la bústia de veu, també. Sí. Ja no es deixen missatges de la bústia de veu, no? Ni els escoltes.
No, clar, no els escoltes.
Ah, doncs això.
Vols escoltar.
Sí, sí, però hi ha gent que diu, t'he deixat un missatge a la bústia. Dic,
bueno,
doncs quina bústia. Vinga,
m'expliques.
Vinga, m'expliques.
Ah, tira,
Pamplines.
Va,
bueno, doncs fins aquí el tema dels mòbils.
Sí?
És que he trobat interessant comentar-ho.
Uh-huh. Sí, escolta, és curiós.
Que, com que hi havia passat lo
del... És curiós que...
Bueno, curiós.
De totes maneres,
una
recordarem, no sé si fa una setmana o dues, sembla que fa una setmana, vam parlar d'una noia que havia comprat un pis per 117.000 euros,
sí,
que feia, ho deia,
sí,
per TikTok.
Sí, sí.
Quants telèfons es podia haver comprat?
Clar, clar.
Amb estalviant, sí, diu que estalviant va pagar el pis trinco.
Sembla un problema matemàtic de problema Rubio,
exacte.
Eh? Quants mòbils podria haver? Bueno, escolta, anem a un altre tema que no té res, absolutament res a veure.
Què és això?
No parlem de persones indesitjables, sinó de les crispetes. Home, aquesta cançó...
Aquesta cançó era, sí.
És de...
Popcorn.
Crispetes. Bueno, que no palomites. Bueno, sí, digue-li palomites. Bueno, segurament molts de vosaltres heu anat al cinema i heu entrat, i només entrar ja sents aquella ferum, aquella flaire de crispetes. Això ja és una estratègia, ho sabies, això,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Que es veu que el que fan és...
Tiren un ambientador.
No, ja al fer-les ja t'arriba.
Tiren un ambientador.
Sí, bueno, ja, segurament hi ha molts llocs que sí, però vull dir, havent-hi màquines...
I surts amb olor a...
de fregit. Havent-hi les màquines aquelles...
Ja, que has anat al cine, nen, com ho saps, home?
Ah, sí, sí, sí. He anat a treballar, saps? Doncs això, la flaire de crispetes fa que et condueixi a comprar crispetes. Què passa, aleshores? Doncs que els crispa... Com ho diríem? Els que fan les crispetes...
Els crispetaires.
Listos, les posen a preus desorbitats. D'on ve l'origen de les crispetes? Per què es mengen crispetes al cinema?
No ho sé.
Ah, ah! Ah, jo tampoc ho sabia.
La setmana que ve ho explico.
No, si vols ho explico. Ho explico o no ho explico? Bueno, les crispetes, però ràpid, ho explico perquè tampoc no em vull fer plom. Les crispetes, el blat de moro, apareix, daten de fa més de 5.000 anys.
Què dius?
Això ho he buscat, no em faig el list.
Ja en feien, de crispetes.
A Mèxic, el blat de moro. I durant el segle XIX les crispetes es van fer populars als Estats Units, com sempre. Es veu que als Estats Units es consumien en fires, parcs, etc., no? com un snack, no? Com una cosa per picar. I això què aconseguir, doncs, que la gent... Perquè les crispetes, si tu menges, i sobretot si són salades, què produeix?
Set.
Llavors el que fas és consumir. O sigui, tens dues consumicions. Aquí vam veure un filon, sobretot quan la gent entrava amb crispetes a les sales de cinema. Cosa que als cinemes no els hi agradava. Perquè pel soroll de les crispetes, saps? Perquè deixaven el terra brut. Fins que, cap als anys 30, vam veure un filon. Van dir, ja està.
Hem
de fer crispetes i, a més, el posarem un preu car.
Exacte.
Clar, i fins ara es manté això de les crispetes, O sigui, arran d'això, de que és un filon i que la gent, doncs, segueix comprant crispetes a preu d'or i consumint-les al cinema. És curiós, No?
Però jo sempre he tingut un...
O sigui, la pregunta.
La sessió és molt important. És a dir, si tu vas a la sessió de les 4, que acabes de dinar, com aquell qui diu,
sí,
tens ganes de crispetes?
Bueno, tens ganes de crispetes o de nachos o de no sé què, perquè sí, la gent es fot un... No, jo no. Ah. No, que dic... amb sorna, que la gent es fot uns àpats de...
Importants,
amb Coca-Cola allà de 25.000 litres.
De 3.000 milions de litres.
Sí, sí.
Bueno, aquells cubells que cauen, en tires molt.
Que jo he vist en un cinema que tenen unes màquines, no sé si encara hi són, unes màquines d'una beguda refrescant de cola, que hi ha uns combinats de Coca-Cola, ja li he dit la marca. Cola de cirera, cola de no sé què...
No,
saps? I tu costes el got allà i tu marques la combinació que vols i raja. Saps?
De cirera.
Tu pagues. O sigui, tu compres el got, el fots allà a la màquina i marques el que vols. I llavors marca la consumició, o sigui, t'omple la consumició.
De cirera?
N'hi ha de cirera, això també ve dels Estats Units, de barreges molt rares,
I d'aquí algun gust més així estrany?
No? Ostres, no recordo, em va cridar l'atenció aquest de cirera, que vaig pensar, Coca-Cola amb cirera, no sé què vols que et digui, però...
De
sí,
wasabi,
sí,
per exemple?
No sé, però de lima o de llima, no sé, de què? No sé, de diversos.
Però la Coca-Cola hi afegeixen cirera o ja és Coca-Cola?
No, n'hi ha, està la barreja feta. Tu pots demanar Coca-Cola normal, o em sembla que era o Fanta de taronja i Fanta de llimona, i després hi ha la combinació de...
Sembla que no volies dir les marques,
És igual, ja les he dit, ja està. Un cop dites...
Si la Coca-Cola, la Fanta, si volen posar alguna falca publicitària, ens ho repartiríem tu i jo.
El cas és això que dius tu, que després de dinar la gent es menja crispetes, que...
Jo ho trobo una mica...
Sí, depèn dels vols. Perquè hi ha vols, que després hi ha packs de pel·lícules, no?, que diuen el pack de la pel·lícula, jo què sé, Jumanji, no?, i un pedazo vol allà de crispetes i...
De Jumanji surten serps.
Surten serps i coses, nachos, i la gent menja... No cal menjar al cinema.
Però jo haig de dir una cosa, dius, la gent ho tira a terra, la gent no, la gent una mica
no,
porca. Que...
Sí, clar.
Ah, jo, per exemple, intento no tirar.
Ah, tu menges crispetes?
No, els nens, els fills... menjaven ja no, al cine ja no.
Sí. I no et passa a vegades...
Des de la pandèmia, És no la gran frase, des de la pandèmia...
Des de la pandèmia que no... I passa també això, no?
Que des de la pandèmia
passa. Des de la pandèmia. Que entres al cine, dius, no compraré res, No. I entres i tal.
I de repent...
I estàs allà esperant la pel·lícula que encara no comença. Voleu crispeta? Sí, sí. I comença els trailers. No! Saps aquella pressa que t'entra per anar...
Sí, sí.
Però sí, sempre passa.
Llavors hi ha cues... Importants.
Importants, però perquè vegis, des del segle XIX, des del segle XIX, el negoci de les crispetes que dona de si, és el filon. Jo crec que ens hauríem de fer venedors de crispetes.
Jo, de totes maneres, la gent així molt cinèfila, que s'enfada, perquè la gent, jo crec que aquesta gent han de veure les pel·lícules a casa, ja. Home, si et molesta la crispeta, no hi vagis.
Pregunto, la gent que menja crispetes al cinema també les menja a casa, quan veu una pel·lícula?
Jo crec que a casa es fa aquelles de les típiques de Mercadona, doncs sí,
bueno, ha...
que un 10% no s'obren.
N'hi ha que...
Et passa o no?
Sí,
un
10%
i a vegades fins i tot un 20% no s'obren. És
veritat,
a dir, queda el gras.
Queda el gra i...
I llavors hi ha moltes vegades que se't cremen una mica.
Sí, queden allò cremadetes.
Jo haig de dir que que odio, tot i que a la meva filla li encanten...
Les cremades.
No, les de...
A Carmel, a mi m'encanten, també.
Pues no puc.
Són les úniques que puc menjar, les altres se'm posen malament.
No puc, no. Les de Carmel no...
Ni les de Carmel, ja no menjo això. Tampoc. Però també he vist que en l'entrada, diguéssim, del cinema, haurien de posar una duana d'aquelles de, saps, de... o un escàner, perquè hi ha gent que s'amaga coses. Nen, sí. Veus allò, bosses...
Inclús algun que s'amaga un nen. Sí.
Bueno, de fet, hi ha famílies que sembla que marxin de viatge quan entren al cinema, amb bosses i bosses, i diuen, no portem res, no, hi ha un desplegament allà.
Jo crec que aquesta és una bona idea, si ens escolten els dels cinemes, nosaltres som els ideòlegs.
Els ideòlegs.
Posar un escàner per detectar si algú vol colar un nen, una iaia...
N'hi havia una família que va muntar un avancer i tot, eh? Un avancer...
La setmana vient més, vinga.
O no.
Mengeu crispetes.
Adéu.
Adéu-les.
Doncs hem deixat enrere ja aquesta última secció. Dimecres tornaran, per suposat, eh? No penseu que... No faran festa. Tornaran i ens proposaran més històries, més temes, com sempre divagant, a veure qui diu què fa l'un, què fa l'altre, Oriol Carreras, Sergi Estapé. Ho deixem aquí, gràcies per la companyia. Demà tornem puntuals a la cita a partir de les 4 i 3 minuts, edició de dijous del Connectats. Fins aleshores, acabeu de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat, de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares y atascos en los bulevares de mi corazón, los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas, muertas de sed, gatos sin botas.
Al balcón de la soledad trepan los náufragos, malheridos de tanto remar contra el huracán.